Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. És dimarts, és 4 de maig del 2010 i hem de suposar que Ripollet fa un mateix dia lleig que aquí Sitges. Què diferencia un hotel a Ripollet que un hotel a Sitges? Doncs molt probablement aquest entorn que ara els definirem a partir de la pàgina d'internet de l'hotel Ibis Ripollet, situat entre els polígons de la Ferreria de Montcada, Santiga de Barberà i el Parc Tecnològic del Vallès de Cerdanyola, on es troba la seu de l'Alba Sincrotró, del Sincrotró Alba, acabat d'inaugurar. 100 noves habitacions climatitzades, insonoritzades, estan a la seva disposició per la reserva. Per tant, estem parlant d'un hotel més, hem de suposar, encarat a l'àrea dels negocis, o l'àrea empresarial, que no tant a l'àrea turística. En qualsevol cas, aquesta nova experiència professional també té un sitgetà de protagonista, en Carles Montserrat Heroles. Carles Montserrat, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicent.
Com arriba en Carles Montserrat a l'hotel Ibis de Ripollet?
Home, de fet, arriba després de donar uns quants toms pel món de l'hostaleria de tota la vida, però hi arriba perquè està dins, des de fa 10 anys estic a dintre d'aquesta cadena d'hotels que forma part del grup Accor i que està en plena expansió. Bueno, per donar un exemple, l'any 2000 es va inaugurar el primer Ibis a Cornellà, que era el primer de tot l'estat, i en 10 anys ara en som 40, el que vam obrir aquí el 14 d'abril, és el número 40 en 10 anys, i, hi ha una expansió prevista d'arribar al voltant dels 100 hotels amb 3 o 4 anys.
És una cadena francesa, no?
Sí, de fet, bueno, el principal, els principis, el primer Ibis va estar fet el 1974 amb capital francès, perquè pertany això al grup Accor, que és un líder mundial de l'hostaleria amb totes les games d'hotels, des del màxim luxe, que és Sofitel, fins a hotels econòmics, com puguin ser Fórmula 1 o ETAP, que són marques poc desenvolupades a l'estat espanyol, però molt arrelades a la resta d'Europa per viatges curts, sempre a prop de les autopistes, a prop de nusos de comunicació, a prop de grans ciutats, però que realment l'hoteleria econòmica a l'estat espanyol ha estat molt poc desenvolupada. I per això hem agafat molta quota de mercat en molt poc temps.
D'acord, doncs podem començar per aquí. Hem parlat de situació estratègica d'un establiment hoteler i, d'una altra banda, aquesta definició que ens acaba de deixar en Carles Montserrat de hoteleria econòmica. Com es pot definir aquest concepte en l'actualitat i si això de hoteleria econòmica respon més o menys al tòpic que podem tenir al cap o ara el concepte d'hotel no té massa relació amb el concepte d'hotel que podíem tenir fa 10 o 20 anys enrere?
El cert és que, com bé dius, ha canviat tot. Ha canviat el món de l'hostaleria, ha canviat, i últimament, aquests dos últims anys amb la crisi, ha canviat moltíssim. Bueno, de fet, i Sitges és un clar exponent. L'estat espanyol ha optat per desenvolupar hoteleria de 4 i 5 estrelles, deixant el segment de 2 i 3 estrelles amb el que ja hi havia, antic, d'hotels de 30 i 40 anys, i els inversors que volien desenvolupar pues, han optat per això, per hoteleria d'alta gamma, 4 i 5 estrelles, perquè segons els estudis sempre ha sigut molt més rendible un 4 estrelles que un 2 estrelles. Avui en dia, potser les instal·lacions de molts d'aquests hotels ja han quedat antiquades, i un producte com el nostre, com el d'Hotels Ibis, que és un producte nou, senzill, funcional, net, amb garanties de qualitat, amb un somriure i un equip super polivalent, adjuntat amb unes despeses, uns costos bastant ajustats sobre les compres, sobre tots els aspectes de funcionalitat de l'hotel, doncs fan que puguis oferir un preu entre els 50 i 60 euros en la majoria dels casos, una mica per sobre en grans ciutats, per tot Europa i per tot el món, bueno, són 860 en tot el món, i que sense sorpreses, és a dir, si els hotels Ibis marquen un preu, diguem, 59 euros, vale, de l'1 de gener al 31 de desembre, aquest preu no es mou per res del món, a no ser que hi hagi alguna cosa excepcional com un campionat de Fórmula 1, etc. No? Però és un preu lineal per tot l'any i el client sap el que troba, sap l'habitació que té, és la mateixa habitació, el mateix coixí, el mateix televisor que hi ha a l'hotel de París, que el de Madrid, que el de Jerez, que el de Bilbao, que el de Saragossa, que el de Barcelona.
Doncs
el client sap el que hi ha, si li agrada bé, i sap que no tindrà sorpreses amb el preu que li diuen des de 60 euros i quan vas a pagar dius 130.
D'acord. Vist amb la perspectiva, per tant, de Carles Montserrat i amb la perspectiva dels anys, no ha estat una aposta massa bona deixar, diguem-ne, en stand-by o no desenvolupar una oferta hotelera com la dels hotels de 2 i 3 estels, més que agafar una oferta hotelera de més alta categoria i pensar que si venen mals moments abaixarien preus?
Això és el que et volia explicar abans, no? Que ha canviat tot. Llavors, avui en dia jo estic visitant, rebent clients que venen a conèixer l'hotel i vaig a fer visites comercials a empreses que realment porten un volum de negoci.
Sí.
I m'estan dient, jo he obert l'hotel amb una tarifa d'habitació per una o dues persones de 49 euros. Està força bé.
Sí.
I em trobo amb tots els empresaris d'aquí al voltant dient que si sumes això amb l'esmorzar, pràcticament és la mateixa tarifa que estan acordant els hotels que tinc de 4 estrelles de la competència. No? Llavors, bueno, què passa? Que els de 4 estrelles en aquests moments de crisi han baixat els seus preus fins a posar-se al segment de 2 i els de 2 ja no tenim més marge per tirar avall. Però quan això canviï i comenci la bonança econòmica, què faran aquests de 4 estrelles? Cobraran a 90 o 100 euros l'habitació que fins fa 4 dies la venien a 50? I si jo sóc client i m'has estat cobrant 50 euros de crisi, ara que ja no hi ha crisi, me la vols cobrar 100? No ho sé.
D'acord.
No,
també,
no sé què passarà.
Perquè també des de la perspectiva professional, un negoci es pot mantenir, diguem-ne, rebaixant tant?
Home, evidentment, si tu promets una qualitat de 4 estrelles i un preu de 4 estrelles, si vas retallant, el servei, la qualitat i l'atenció al client és el primer que es veu modificar, no? I això, bueno, doncs els clients que ho vulguin acceptar, nosaltres, ja et dic, amb aquests preus, mantenim la qualitat sempre al llarg de l'any. Per poc que es pugui.
Ho preguntava per allò que moltes vegades havien dit, diguem-ne, els avis o els hotelers, diguem-ne, de llarga volada, que abans de tenir una habitació buida millor tenir-la plena al preu que sigui. Però no sé si això funciona o ja no funciona tant, això.
Home, amb això funciona tant perquè el nostre producte, com bé dius, no és acumulable ni...
Per això, no?
Però, home, jo tinc aquí davant un competidor que últimament estava venent habitacions, una campanya promocional, des de 29 euros l'habitació de 3 estrelles. Llavors, també dius, aquí passa alguna cosa,
sí,
perquè o no estic donant la mateixa qualitat que reben els altres, o m'estan fent una diferència, o on està la trampa, no? Però, bueno, en el cas dels grups turístics també, bueno, estan... Les tarifes que estan pagant aquests grups que venen a Barcelona, sigui d'estudiants o sigui de japonesos o de xinesos, vull dir, tampoc són... Però no sé on te volíem anar.
D'acord. Com que en Carles Montserrat porta anys de vol, aquesta crisi no s'havia vist?
Home, tan forta com aquests anys, no. Jo tampoc no tinc la perspectiva de a fons que tinc ara fa 10 anys, no? O l'any 93, després dels Jocs Olímpics.
Sí.
Però, bueno, s'han anat trampejant... Com hem pogut, però aquesta ens ha enganxat a tots, però, bueno, tenim la sort de que el nostre projecte d'expansió no s'ha aturat, com altres cadenes amb nom, que han aturat tots els seus projectes, i aquest any, si l'Ibis de Ripollet vam obrir el 14 d'abril, ahir va obrir un Ibis també de 106 habitacions a Mataró, primera línia de mar,
sí,
i d'aquí un mes n'obre una a Mollet també.
Per tant, diguem-ne, malgrat aquest context, hi ha qui continua apostant, evidentment, pel que és un model, d'alguna manera, un model de... Sí, un model que té molta relació amb què? Amb el turisme de negocis?
Tenim un producte, sí, evidentment els nostres hotels estan situats, perquè la localització és un tema fonamental, estan situats prop de grans nuclis de comunicació, prop de grans nuclis urbans, però prou allunyats perquè el terreny del sol sigui prou...
Diguem-ne que es pugui comprar un preu avantatjós, per dir-ho així.
Això mateix, per després poder rendibilitzar la inversió.
Està clar.
I molt a prop de centres de negocis com el Parc Tecnològic del Vallès, com polígons industrials, etcètera. I un producte prou capaç d'agafar tant el turisme de negocis amb les seves necessitats de wifis, de pantalles de plasma, d'aires acondicionats, de restaurants, bueno, de les últimes tecnologies fins al turisme que ve a visitar Barcelona, que no sabem el que tenim entre mans i el que ens estem poder deixar perdent d'estar tan a prop de Barcelona o de tenir la força de Barcelona, que a vegades és un inconvenient perquè el nom, diguem, de Sitges o això, queda a vegades per sota de Barcelona, però és que últimament i des dels Jocs Olímpics o des de fa 6 o 7 anys últimament, que Barcelona està tenint un lideratge al mercat turístic mundial que s'ha d'aprofitar i no ho sabem, perquè quan això passi després ho trobarem a faltar.
D'acord, perquè estirant una mica d'aquest fil, és evident que Ripollet no és Sitges, i el perfil de client d'un hotel situat a Ripollet, quin perfil és? Única i estrictament un client professional o també aquí hi ha encaix per al turista?
Hi ha encaix per al turista. Pensa, nosaltres vam obrir el 14 d'abril i encara hi ha sectors de França que estan de vacances, fan això, la setmana de vacances a l'hivern, digue-li setmana blanca, digue-li setmana com vulguis, i va ser només obrir les portes de l'hotel i teníem força ocupació de gent que venia de vacances a Barcelona, precisament el mes d'abril, en aquestes setmanes, no? Perquè tenim principalment clientela de negocis dels voltants d'on està l'hotel, els polígons industrials o centres de negocis com aquest parc tecnològic, però també es poden conjuntar igualment aquests turistes que coneixen que són 450 hotels a França, Ibis, i que el coneixen perfectament i saben perfectament quin tipus d'hotel és, i quan surten de França, per exemple, el nostre principal client dels hotels de Barcelona, són un 40% són del sud de França, diguis Perpinyà, diguis Toulouse, diguis Marsella, diguis... què més? Tot aquest sud de França ens envia el 40% dels nostres clients. I, evidentment, són clients fidelitzats a la nostra marca i a la nostra companyia.
D'acord. Aquests són clients que fan, en general, poca vida a l'hotel, perquè l'està, diguem-ne, situat a una distància de la capital, doncs ja a primera hora del matí esmorzen i ja no tornen fins al vespre?
Això mateix. Diguéssim que és la vida que pot fer un turista que ve a Sitges i que se'n va tot el dia a Barcelona i després arriba a quarts de vuit o a les vuit del vespre, pren una mica de descans, sopa una miqueta i se'n va a dormir.
D'acord. O sigui que, tornant a referir-nos a Barcelona, ho estem aprofitant poc o què?
Jo crec que molt poc. I, en principi, no els que estem al voltant, perquè els que estem al voltant intentem aprofitar-nos de tot això que sigui possible. No?
Sí.
Però és que avui en dia el moviment que hi ha, tant esportiu com turístic, i el boom de gent, que el lideratge de Barcelona a nivell mundial... quan aparegui una altra ciutat i ja la gent no vulgui venir a Barcelona a veure el Gaudí o a veure o a les platges o a veure el Museu del Barça o el que sigui, no? Quan això no ho tinguem, els del centre ciutat ho trobaran a faltar i moltíssim. I crec que no es posa prou atenció als robatoris, a l'aspecte de les Rambles, a mil i una situacions que entre tots... A lo millor estan matant la gallina de los huevos de oro.
O sigui que, encara que des d'aquí es pugui veure com aquesta gran Barcelona, diguem-ne, s'està menjant part del pastís turístic, en Carles Montserrat creu que el que cal és precisament que Barcelona tingui una oferta turística no només de qualitat, sinó que tota la ciutat en si respiri tota una sèrie de valors perquè mai deixi de ser un pol d'atracció veritable del qual se'n pugui aprofitar tothom, evidentment.
Això mateix, que mai ho deixarà de ser, però no, jo crec que no als nivells que està avui en dia, perquè és que és conegudíssima la capital catalana en multitud d'aspectes culturals, esportius, bueno, tot el que puguem parlar.
S'ha acabat el plantejament d'hotel familiar? S'ha acabat el plantejament d'hotel... O estem més ja en un món amb hotels a partir dels criteris com el que ens comentava en Carles Montserrat, cadenes d'hotels que tenen un model que exporten arreu i, per tant, el client ja sap què es trobarà a cada hotel. El que era aquell, diguem-ne, aquell hotel familiar o aquell negoci familiar està de baixa?
Jo et diria que no. El dia 1 d'abril va obrir a la zona del 22 arroba de Barcelona,
sí,
un nou hotel que també forma part de del nostre grup Accor, i és 4 estrelles i té habitacions molt preparades per famílies, per acollir fins a 3 i 4 persones, i els nens, per exemple, els nens menys de 16 anys, són gratuïts d'habitació i d'esmorzar. Aleshores, va obrir les portes d'aquest hotel el dia 1 d'abril, també hi havia vacances a França i va omplir durant 4 o 5 dies de famílies franceses que busquen, que són fidelitzats d'aquesta marca perquè saben que els nens no paguen, és a dir, que aquest producte no està a la baixa simplement que no pots tenir un producte que t'englobi tot, és a dir, no pots tenir un producte preparat per famílies i després poder-lo vendre a l'home de negoci.
D'acord, o sigui que el que s'està ampliant és l'oferta d'establiments hotelers des d'un punt de vista ja molt focalitzat a demandes particulars.
Aquest en concret sí, sí. Aquest en concret sí, perquè centre ciutat i enfocat a les famílies per la marca, no? Aquesta marca Nou Hotel aposta molt per les famílies. Però jo diria que, no sé, els hotels de vacacionals que obrien el mes de març i tancaven el mes d'octubre, això crec que s'ha acabat. I triomfa l'especialització concreta, tipus Dolce, sí, congressos i prou, o triomfa un altre producte que és polivalent i que pugui abarcar des de famílies a turistes i a homes de negoci.
Des d'aquesta distància, o sí, des de tota la distància d'aquests anys, Sitges com es veu, i sobretot el... diguem-ne, la resituació o Sitges en aquest context actual, ja no només de la crisi, sinó el context hotel actual.
Del futur no puc parlar perquè no estic al dia, però sí que, evidentment, des que estudiava i vaig fixar molt dels meus esforços i exemples amb Sitges, l'any 91-92 ja que es va fer aquest esforç grandiós i molta gent que va apostar molts calés per als hotels de 4 estrelles, i des d'aleshores que em penso que només ha existit a Sitges els hotels de 4 estrelles i els altres que no serveixen per res, i els altres que no se'ls ha donat oportunitat. Fins l'any passat o fa 2 anys que hi va haver aquest boom o reposicionament dels hotels de família, no?
Sí.
Els hotels de sempre, perdó. Que això està bé, però és que, vull dir, també s'han de vigilar, no de vigilar la modernització d'aquestes instal·lacions i un continu, bueno, això, modernització, d'estar al dia d'aquestes instal·lacions.
Els hotels s'estan franquiciant, s'estan englobant dins de grans grups, s'estan venent molts d'ells?
No sé si parles de Sitges o...
No, dic en general, si el sector està vivint cada vegada més, diguem-ne, o hotels que van néixer com hotel i al final han acabat venuts a altres inversors o en altres coses.
Sí, però això bueno, per mi, jo ho veig des de lluny perquè forma part d'un altre negoci que és l'especulació immobiliària i no realment el vendre un cafè amb llet o vendre una habitació o tot això. Però sí que és veritat que avui en dia és molt més fàcil aguantar si formes part d'una gran cadena multinacional que no ets un hoteler independent i que has d'aguantar les embranzides completament sol.
D'acord, això em refereixo. Sobretot el coixí ha de ser un coixí molt gran ara per poder aguantar.
Això mateix. I tenir una bona cartera de clients i un producte molt establert dintre del mercat. És a dir, que quan tu dius, per exemple, diguis un tipus d'habitació d'una marca, sàpigues concretament quin tipus d'habitació vas o el que pagaràs per aquesta habitació.
D'acord, perquè el client ara demana el mateix que fa 10 anys, 15 o 20? O s'ha tornat molt exigent el client també?
És que fa 20 o 30 anys jo vaig conèixer el client turisme, sí, turístic de l'hotel Calipolis, que venien 15 dies i 3 setmanes i fins i tot un mes seguit, i venien de tot Espanya i de meitat d'Europa amb les criatures, i aquest turisme evidentment ja ha desaparegut, perquè els que venen a fer això, com a molt a Sitges, podran venir 3-4 dies, com a molt una setmana, perquè després l'oferta no és la mateixa que hi havia fa 30 anys.
D'acord.
O els que volen fer això ja se'n van a Canàries, o se'n van a Salou, o se'n van a Lloret.
Mm-hmm.
Però recordo molt, amb molta enyorança aquells anys de l'hotel Calípolis, de fer els esmorzars i el servei de restaurant amb el meu pare, no?
Uh-huh.
I tots aquells companys que hi havia, bueno, que hotel ple, 500 esmorzars en un dia, bueno...
Mare de Déu!
I vinc a pujar cafès de llet a les habitacions, i avui en dia, pues, bueno, això d'esmorzar a l'habitació ja no està... està tan de moda.
D'acord, ni al Calípolis ni enlloc, això de portar l'esmorzar a les habitacions...
Suposo que en cap de setmana, potser sí, però perquè jo tampoc no toco aquest producte.
Sí, sí,
no...
sí, però...
Però, bueno, home, si ho pots aprofitar, home, és un plaer, perquè esmorzar a l'habitació d'hotel.
D'acord, hi ha una competència molt forta ara, més que mai?
Més que mai, per això que et deia dels preus, no? Perquè els de dalt... han baixat fins a límits dels de baix i els de baix ja no... És que ja no
poden baixar més del que han baixat.
I estàs oferint un producte a real competència. Jo dic, pensem aviam què passarà quan les coses canvien i els de 4 vulguin tornar a cobrar el que han cobrat fins ara.
Ah.
O bueno, ja ho veurem. Esperem que passi aviat. I...
Perquè es veu al final d'aquesta situació?
Depèn, mira, si demanes pel turisme espanyol o per l'home de negoci, sembla que ja no anem més avall, no? Almenys per les curves d'estadístiques,
sí,
d'ocupacions i de volum de negoci, que més avall ja no hi anem, i ara l'únic que podem anar és amunt. Però la sort que puc tenir, bueno, que podem tenir una cadena com la nostra amb client fidelitzat internacional, és que si a França i a Alemanya ja estan remuntant, i aquests són els turistes o el futur mercat exportador o envia, vull dir que són mercats que envien turistes, i aquests són els que podem tenir fidelitzats, podem sortir bé per aquí. Dic que els Ibis o Barcelona,
sí,
o Catalunya,
sí, sí,
o l'estat espanyol.
Mm-hmm.
Perquè si hem de dependre del turisme a nivell espanyol, penso que encara trigarem una mica més.
D'acord. Una altra de les qüestions que aquests dies també acostuma a ser moneda corrent, o aquests dies o aquests darrers anys, costa molt trobar bons professionals?
Això és un debat que apassiona el Montserrat Milà, en Carles,
sí,
Montserrat Milà l'ha apassionat des de...
Enormement.
Recordo una conferència que hi va haver a l'Hotel Antemare l'any 91, i tothom s'omplia la boca i, bueno, no sé quants mils de milions invertirem i construirem hotels i construirem hotels.
Uh-huh.
I el meu pare va fer la següent pregunta a tots els que estaven allà. Bueno, sí, i dels professionals, qui ha d'estar darrere aquests taulells que valen tants milions? I ningú va saber donar-li la resposta, i penso que fins avui...
Encara estem així, no?
Encara estem així. Malgrat que hi ha hagut esforços i que hi ha l'escola d'hostaleria a l'institut... i tot això, però és que aquests que surten tan bons ja surten col·locats, i potser, bueno, no sé quin nivell de quin rati de treballadors que surten de l'institut acaben a les empreses sitgetanes.
D'acord.
És que també seria una qüestió a preguntar-se, no?
Perquè en algun moment en Carles Montserrat fins i tot va pensar, mira, em puc plantejar la vida professional a Sitges, o això arriba un moment en què un se n'adona que ha de fer un salt a un determinat lloc.
No és pel salt, però m'ha estat tan fàcil la vida professional fora de Sitges.
D'acord.
Que quan he estat de Sitges ha estat completament al revés. I sempre he tingut, bueno, sort allà on he estat, de dir que, home, que he nascut a l'hotel Calípolis de Sitges, que vinc d'una població pionera al turisme estatal, que tothom coneix, amb uns hotels fantàstics, i mira, per coses de la vida treballes fora de Sitges, però no té res a veure.
Quan es posa en marxa un hotel nou de trinca,
sí,
i per tant s'ha de buscar, doncs quant personal hi treballa, en l'Ibi Ripollet, més o menys?
Som 16.
16?
En habitacions som 16, comptant que molts serveis els tenim externalitzats.
D'acord.
La bugaderia ens la porten de fora, el manteniment és de fora.
D'acord.
Però el que és direcció, recepció, restaurant i pisos, som 16 en total.
D'acord. Buscar 16 persones és fàcil?
A mi m'ha estat fàcil perquè, sobretot els llocs clau i de responsabilitat, he tingut sol·licitud d'altres IBIs de tot Espanya, fins i tot un de França, per fer un canvi, no?, d'Ibis a Ibis i des, dintre de
tot,
una mica endogàmic, però el que és restaurant i pisos m'ha sigut malauradament molt fàcil per les situacions econòmiques que estem passant d'atur, i l'Ajuntament de Ripollet amb el seu patronat d'ocupacions ha ajudat força a fer la preselecció que després jo he acabat de fer.
D'acord, és a dir que des d'un punt de vista de càrrecs directius o de responsabilitat dins la pròpia cadena, la promoció, diguem-ne, de personal o el canvi d'un hotel a l'altre és moneda corrent?
És moneda corrent i prioritària per afavorir l'evolució del personal intern, i el que ve de fora, l'extern, se'l forma i se'l involucra dintre aquesta sensació de mobilitat, perquè la mobilitat et dona molta experiència i et dona la possibilitat de veure altres coses, altres hotels, altres ciutats, altres directors, altres companys, i tot això és un bagatge que t'enriqueix moltíssim, que no pas si portes 15 anys dintre el mateix hotel veient els mateixos clients i els mateixos companys.
D'acord, perquè i a partir d'aquesta argumentació que feia en Carles Montserrat, un quan arriba a una posició com la de director d'un hotel, d'una cadena, la iniciativa individual respecte als criteris de la pròpia cadena, té lloc com ficar-se, sí, no, depèn de la cadena?
I tant, no, per molta cadena que siguem, a la cadena és molt estricta amb el tema producte, no? El producte, entre cometes, vol dir que l'habitació ha de fer tants metres quadrats, ha de tenir aquest llençol, ha de tenir aquesta tele i tal, però i creativitat a l'hora de preparar el bufet d'esmorzars, creativitat a l'hora de preparar el restaurant i la cuina, creativitat i el somriure personal de les persones al fer l'acollida als clients, que és fonamental, i el fer l'acollida i l'acomiadament. Vull dir, aquest somriure només el pots posar tu, i és el que s'intenta potenciar des del nostre Departament de Recursos Humans, i moltes vegades és el que cal. No és el que cal, sinó a vegades val més no servir un plat per la dreta com manen els cànons de l'hostaleria, sinó servir-lo amb ganes i amb gust i amb un somriure i, no sé, rebre un client realment com si el rebessis a casa teva, no? És el que se'ns ha transmès, que hem de transmetre, valgui la redundància. I busques avui en dia, em deies de buscar els professionals, però el perfil professional que es busca avui en dia, o que jo he procurat buscar per l'arrencada d'aquest hotel, és aquest sentiment d'acollida, d'anfitrió, que realment la gent se senti com a casa seva.
Abans d'arribar a la direcció de l'Ibis Ripollet, d'on venia en Carles Montserrat?
Oi, durant molts toms. Bueno, vaig començar de ben petitet amb el pare a l'hotel Calípolis, ajudant-lo a repassar coberts. Vaig estar, les temporades d'estiu mentre estudiava, allà amb els companys, amb el senyor Carbonell, el senyor Francesc Carbonell, mític director de l'hotel Calípolis, tots els companys que vaig tenir, i després vaig poder estudiar turisme i fer diverses altres experiències professionals. Vaig deixar l'hostaleria i vam tenir amb el meu germà, vam baixar a la penya bolsonista d'allà on estava, en el carrer de Cuba, vam estar 4 anys. Moltes experiències que al cap i a la fi van sumant, i quan trobes un lloc que dius aquest és el meu, doncs aquí, allà t'hi quedes, no? Aquesta companyia opta molt per la polivalència. Els equips són molt polivalents, és a dir, que un recepcionista, si veu que al restaurant hi ha un client que està esperant una Coca-Cola, doncs el recepcionista posa la Coca-Cola i ja està. Si el director de l'hotel passa per darrere la barra i veu que hi ha un client esperant un cafè, el director de l'hotel fa un cafè al client perquè no tingui que esperar. I aquesta polivalència, doncs mira, a mi em va anar molt bé, perquè la meva mare va ser la dona més polivalent en el món de l'hostaleria que vaig conèixer. Havia fet de cambrera d'habitacions, de cambrera de restaurant, de cambrera de barra, de telefonista i de recepcionista, i a més de comercial. I tot això, ho ajuntes amb una cadena que promou la polivalència, i surt una mica una garantia d'èxit. No?
Per tant, dins d'aquesta reflexió, en Carles Montserrat diria que l'experiència personal val gairebé tant o més que allò que es pot aprendre a les classes, als cursos, a les aules?
Molt més, un 90% i un 10%. La tècnica te la poden ensenyar, però fins que no la poses en pràctica i la poses al terreny, és aleshores, bueno, és com tota la vida, no?
Ja. Però sí que és una prova de vocació, en el fons, no? Si un aguanta determinades coses i determinats moments i determinades experiències, després tot resultarà una mica més fàcil de portar.
Sí, però el problema no està en saber aguantar, és estar dient, bueno, estic aguantant aquesta situació. No, he de passar aquesta situació perquè al final serà un gran bagatge per la meva experiència i la podré traslladar als meus altres companys o als meus altres col·laboradors.
Tres quarts d'onze. Si plantegéssim un somni d'aquells de futur i li diguéssim en Carles Montserrat que té diners per muntar un hotel a Sitges, què faria?
Hauria de muntar un hotel?
No
podria muntar una botiga de roba d'aquests com hi ha el carrer Sant Francesc.
N'hi ha moltes de botigues de roba. N'hi ha moltes. Si a un li proposessin allò de dir, mira, tens la possibilitat, tens els diners, tens la inversió, tens, i pensés en Sitges, li vindria al cap alguna cosa de dir, mira, a Sitges li podria convenir no sé què.
Et pot convenir, sí. Pues, el segment 4 estrelles està molt ben cobert i molt ben representat i amb productes d'altíssima qualitat, diguis Dolces, diguis Milliards, diguis Esteles, diguis Calípolis, diguis Subur Marítim, però potser si jo tingués aquests calés que dius a la butxaca, sí, podria pensar pel cap reconvertir algun d'aquests edificis o hotels o establiments,
sí,
que ja estan instal·lats, amb rentar-li la cara i posar un producte actual del 2010.
D'acord. O sigui, un hotel, diguem-ne, dels que no arribin a aquesta categoria de 4 estels, però que tinguin ja una tradició.
Això. Un rentat de cara al 100%.
D'acord. Un hotel de no massa habitacions?
Bueno, no té res a veure.
No té res a veure.
Si adeques les teves despeses al teu nivell d'habitacions, pues pot ser rendible.
I la gent està disposada a pagar si el servei és bo?
Si el servei és bo, jo crec que el servei ha de ser bo, paguis el que paguis. I no perquè els meus clients aquí a Ripollet paguen 49 euros, deixen de tenir un servei que sigui d'una o de 5 estrelles, ha d'anar inclòs amb el servir la Coca-Cola o el servir...
D'acord, perquè això de la qualitat preu, què és?
Pot anar amb els metres quadrats d'habitació, amb la netedat de les instal·lacions, amb la modernitat de les instal·lacions. Però, bueno, al cap i a la fi, qualitat-preu és una bona pregunta.
Ho dic per això, perquè com que, diguem-ne, hem viscut una època en què diguem-ne que aquesta relació ha estat molt qüestionada molt sovint, per allò mateix que deia en Carles Montserrat, preus amunt, avall, els pujo, els baixo, etc. Què és la relació qualitat-preu?
És això que depèn de cada una de les persones. És com el xató, que cadascú el fa a la seva manera, doncs el client té la seva pròpia nivell d'expectatives en quant al producte, vale? Si algú que no hagi viatjat mai i no hagi estat mai en hotels,
sí,
pues serà una agradable sensació de benestar i de satisfacció personal poder passar un parell de nits en un hotel de 4 estrelles.
D'acord.
La persona que porta tota la seva vida viatjant en hotels de 4 estrelles per motiu de feina, a lo millor trobarà excel·lent passar un cap de setmana en un hotel de 2 estrelles en un bosc perdut al costat d'un riu.
I que el deixin en pau,
m'entens?
No?
M'entens? És que depèn absolutament de cadascú.
D'acord. Com és Ripollet? Si és que Ripollet, en fi...
Però escolta'm, et sorprendries de la cantitat... Bueno, Ripollet està sortint de Barcelona per la C-58 que passava d'ell,
sí,
a banda dreta, al costat de Cerdanyola, de Barberà del Vallès i de Montcada i Reixac. Però és una ciutat amb 35.000 habitants i només 4 quilòmetres quadrats, està tot molt atapeït.
Carai.
I té un nivell d'associacionisme, d'associacions culturals, de moviments culturals, que a mi realment m'ha sorprès la força associativa i cultural que té aquesta vila. Només per dir-te,
sí,
per dir-te un exemple, el 6 de juny és Corpus, no?
Sí.
Doncs a Ripollet es fan catifes des de fa molts anys i des de no fa tant surten els gegants de Ripollet a trepitjar les flors, de veritat. I els diables, castells no en tenen, però n'havien tingut. Tenen moltes associacions culturals i fan molta vida... Molta vida al poble i arrelada al poble com no es pot imaginar un d'una ciutat, diguem, d'extraràdio a Barcelona.
Vaja, o sigui que, de nou, en Carles Montserrat pot dir allò que diuen a vegades molts sitgetans quan van fora o van pel cinturó de Barcelona i pensen, parlem tant de Sitges, i resulta que a prop de Barcelona no us penseu que la gent també s'ha espavilat, eh?
No, sí, pensem en això de Corpus, vull dir, quantes poblacions estan sortint ara, que a vegades penses que és només a Sitges, no?, que fem catifes de flors, i no, vull dir, quina és aquesta població que també és una, no sé, cap aquí dalt, no? No.
Sí, a la Garriga, per exemple,
això,
en fan, sí.
Sí. Això que dius, potser a vegades hem d'aixecar la vista de terra i mirar una mica més enllà, que també això enriqueix, eh?
D'acord, vols dir que a vegades el nostre melic és molt gran, eh?
Bé, és que és un melic molt maco, eh? És un melic molt maco, però també altres melics por ahí, no? I és bo dir-ho, eh? Tothom que visita Sitges està encantat i som una població, bueno, és que no n'hi ha cap altre enlloc del món. Però vigilem-ho i cuidem-ho això també.
D'acord, perquè quan en Carles Montserrat va arribar a l'hotel Ibis també li deien, hombre, Sitges tal, Sitges amunt, Sitges avall.
Sí, tant. I amb tots els companys, els 40 directors d'hotels Ibis de Barcelona, no, quan els dius que ets de Sitges, doncs jo conozco Sitges.
Sí, i tal, i he peixat, he pujat.
Mira, un dels, o sigui, el cap del meu cap del meu cap, bueno, un d'aquests...
Un capitost, vaja.
Ah, això, pues, a l'hora d'obrir aquí l'hotel i tot això, i vostè d'on té? Tot això en francès, jo soc de Sitges. Hombre, Sitges, jo me'n recordo que vaig anar a Sitges, un francès, de 50 anys. Quan vaig anar a Sitges, quan tenia 18 anys, diu, vaig estar tota la setmana de festa i dormia a la platja. Dic, pues mira... I ho recordes? No, en sèrio, és d'aquest turisme que deies, no?
Escolta'm, això, la relació qualitat-preu era regalada aquí,
Sí. L'hotel no el duria a fer servir.
Per això mateix. Dic, la platja és regalada com sempre. Experiències que es pot trobar un sitgetà per aquests mons de Déu. De moment, l'hotel obert des de fa quan, Carles?
El 14 d'abril.
Mira, 16 dies. I en aquestes dues setmanes, d'entrada, un ja té temps per saber si la cosa marxa, per mostrar ja un cert primer anàlisi de dir com està anant tot.
Va molt bé. Primer ja et dic, perquè només obrir portes ja hi havia més d'un 50% d'aquell cap de setmana reservat per turisme francès. Uh-huh. A més, el divendres ens bloquegen l'aeroport del Prat i ens envien grups que no podien sortir. Bueno, va ser una prova de foc boníssima.
I
la primera nit, carta de felicitació ja.
Perquè suposo que és una prova de foc que t'arribin a l'hotel un munt de persones emprenyades de mala manera.
Mira,
perquè...
No venien emprenyades perquè eren un grup de suecs i era jovent, eh?
Ah, d'acord,
18, d'acord. 18 o 20 anys. Però, bueno, eren 35 i venien acceptant la situació perquè no s'hi podia fer més. És la natura.
O sigui que venien resignats, per dir-ho així, eh?
Venien per una nit i al final se n'hi van estar quatre. No, en seriós. Se n'hi van estar quatre.
D'acord, o sigui, tot això ha passat en aquestes dues setmanes, així només començar, eh?
I molts clients d'aquí al voltant que ens volen conèixer. I ara, bueno, evidentment, el cap de setmana, aquest proper cap de setmana que hi ha la Fórmula 1, ja estem plens des de molt abans d'obrir l'hotel, ja estem plens.
D'acord. Una qüestió final, perquè això deu ser com el futbol. Si no hi ha gols, malament, no? Si no hi ha gent, malament, no?
Si no hi ha moviment de caixa, malament, però, bueno, tampoc... A què et refereixes?
Ho dic per si, quan s'obre un establiment, com en totes les coses... I està clar que hi ha una previsió, no? Però si d'alguna manera, el que comentava en Carles Montserrat, que només obrir, que el primer cap de setmana, que tal, que tothom necessita més que mai ara veure els resultats d'una forma relativament immediata, encara que s'hagin fet planificacions i previsions.
Sí, però tu pots haver previst obrir el primer mes o els primers mesos, no sé, un nivell d'ocupació d'un 40, un 50%, un 60%. Si fas menys... No és que sigui un fracàs haver fet menys ocupació de la que preveies l'any passat, sinó és saber explicar per què n'has fet menys i saber que els teus competidors han fet el mateix que tu, o menys, o està una mica per sobre dels teus competidors.
D'acord. Fa patir això?
No, per descomptat, no. Perquè tenim un producte... Tothom que entra en una de les habitacions d'aquest hotel o de qualsevol Ibis es queda parat de com es poden oferir per dues estrelles un producte amb aquestes característiques de garantia, de netedat, de qualitat i de modernitat, com estem tenint.
I ara sí, no hi deu haver estat a temps, perquè, vaja, potser ja ha passat la temporada, però ha pogut fer xató a l'Ibis, en Carles Montserrat, o encara no?
No, aquí no, perquè estàvem en plena obertura i, això, preparant, no? I preparant les coses. Però ja, escolta, mira, una idea és l'any que ve fer la setmana del xató a Ripollet.
Que ja pensava, perquè l'Escarola el mes d'abril ja no, no? Però potser l'any que ve ja.
Ja saps tu que avui en dia l'Escarola sempre que vulguis, sí, amb bosses de plàstic.
Això és veritat, també. Carles Montserrat, bona sort en el futur, com no?
Moltes gràcies, Vicenç, a tu i a tots els companys de Ràdio Maricel i a tots els oients.
Doncs sort a Ripollet en aquesta, bé, obertura gairebé de fa 15 dies de l'Ibis Ripollet, hotel de negocis especialment, però, com assenyalava en Carles Montserrat, que ningú vegi Barcelona amb mala cara, perquè aquesta Barcelona pot ajudar molt a tothom si se la cuida una miqueta.
Sí, senyor.
Gràcies de nou, Carles.
Moltes gràcies. Adéu-siau. Esteu tots convidats.
Home, carai.
Merci.
Merci. Adéu-siau. Bon dia.